Més informació a ib3notícies.com.
Al dia, amb Marta Grau.
Continuem en directe, això és El Dia, com sempre, a través de la ràdio, a través de la televisió i pendents, en aquest cas, del temps, perquè començam aquesta setmana, de fet, ho han fet amb molt de fred, però avui tenim el que podríem considerar com una petita treva. Les temperatures giraran entre els 14 i els 17 graus, aproximadament. Pel que fa al vent, entrarà de ponent i xaloc moderat, en qualque cop fort, i, això sí, continua la forta maror a tota la costa, Joan.
Així és, avui tindrem un dia assoleat, amb permís de qualque interval de núvols. S'allunya, per tant, l'aire fred, però el vent marcarà el temps, tant avui com demà. A les Balears puja, com dèiem, la temperatura màxima, amb aquest ambient més suau, al voltant dels 14, de 7, de 8 graus, i un vent moderat que demà pot suposar alerta cots forts de l'oest i del sud-oest. Per tant, també atenció amb el vent que entra.
I una crida, com sempre, la precaució. Repassam les nostres càmeres en directe, aquestes beauties, les imatges que ens permeten comentar el temps en directe. I fixeu-vos que qui diria, no?, que tenim tant de vent en aquesta imatge que ens transmet una calma total i absoluta. Ens referim al port de Pollença, a Mallorca, com tu bé deies, dia assoleat, en aquest cas, el manco en aquest indret. Però sí que se mouen algunes branques, eh? Se poden intuir.
Així és. Vendés també altres imatges, ja que quan dèiem l'entrada vent sobretot es notarà a l'oest i al sud-oest, per tant, a altres punts de l'arxipèlag, perquè com veiem aquí a Pollença, la zona més cap al nord, sí que hi havia molta calma, Santa Eulària i el riu, un cel claríssim, no hi ha cap tipus de nígul i la mà així de fons a la pantalla també es veu amb molta calma, per tant, cap presència de vent, però sobretot això, decidim que el dia serà assoleat, ho comprovam a Eivissa, a Santa Eulària, amb aquesta imatge d'un cel sense cap núvol ara mateix en aquesta hora.
Pendents de l'evolució de la meteorologia i d'altres qüestions que en aquest cas podríem qualificar-les com a preocupants. El consum de ketamina, una substància que tradicionalment s'ha associat a l'oci nocturn, però crida l'atenció que està creixent molt en diferents contextos de consum recreatiu i també, Joan, del que es pot considerar com a policonsum.
Sí, perquè segons la darrera enquesta sobre drogues a Espanya, aproximadament un 0,9% de la població adulta de 15 a 64 anys ha consumit ketamina alguna vegada a la vida, amb una prevalença més alta entre els homes que entre les dones. Entre els homes és de l'1,5%, davant del 0,4% de les dones. A més, les dades de confiscacions policials indiquen un augment notable de la ketamina decomissada a Espanya, amb un increment de més del 400% entre 2022 i 2023, segons informes de les forces de seguretat, fet que pot reflectir tant una major entrada de la droga com més presència en el mercat.
Un cas particular és el de les Illes Balears, el nostre, on les anàlisis del laboratori de Son Espases mostren que els tests positius de ketamina han passat de 99 casos a l'any 2023 a uns 400 l'any 2024. Estem parlant d'un augment de quasi un 300% més i que indica que no és un consum o no és un fenomen estacional, sinó present durant tot l'any.
I també hem de recordar que en contextos d'oci la ketamina sovint no es prensola. Només un 12% dels casos detectats a les Balears corresponen a consum exclusiu de ketamina. La resta s'associa a policonsum amb altres drogues com el tussi o la cocaïna rosa. Per parlar d'aquesta realitat del consum i de les estratègies de prevenció i tractament, avui comptem amb Toni Pérez com a responsable de comunicació del projecte Home. Toni, benvingut de nou.
Moltes gràcies a vosaltres.
I també connectam, en aquest cas, amb el metge de família, amb el doctor José Manuel Barberde, en connexió. José Manuel, què tal? Bon any, com estàs?
Hola, què hi ha?
Toni, parlant d'entrada del el consumidor més habitual de la ketamina, perquè abans en parlàvem, abans d'entrar en directe, que sobretot parlàvem d'un policonsum, no?
Sí.
Seria no un consum exclusiu en aquest sentit.
Sí, sí, no, si jo me refereixo a les persones que mateix nosaltres, totes les persones que han vingut als nostres dispositius, han estat policonsumidors, és a dir, no n'hi havia cap per consum pur únicament de ketamina, i a més crec que és un patró de consum més normal que han marcat amb altres substàncies, cocaïna, haixís, alcohol, etc. Que no són no és l'única substància, són molts o consumidors que són policonsumidors. No hi ha un consumidor pur de tot. Totes les persones que venen no són únicament d'una sola substància, sinó que és una cosa habitual que hi hagi moltes persones que consumeixen diverses.
No tenim la resposta, evidentment, no sé si teniu alguna teoria, començo per José Manuel, però a mi un increment d'un 300% me sembla una barbaritat. Podríem saber a què es deu, José Manuel?
Bueno, la verdad es que habéis dicho ya dos cosas muy interesantes. La primera es que no se produce, o sea, no es un consumo único, es decir, se produce en personas que normalmente ya están tomando otras drogas, como por ejemplo la cocaína, ¿no? Lo curioso de la historia, o sea, el motivo por el cual se ha difundido tanto o se ha conseguido hacer tan famoso, bueno, pues hay algunos acontecimientos, ¿no? Uno es, supongo que sabéis que el Elon Musk es un consumidor habitual de ketamina y así lo ha reconocido en algunas entrevistas. Él dice que de modo terapéutico y cada una o dos semanas, pero luego después en otras entrevistas ha dicho que más. Es una droga, la historia de la ketamina es que la ketamina es un anestésico, es una sustancia que se sintetiza en el año 62 y que el laboratorio Perke Davis lo comercializa como anestésico, tanto veterinario como humano, en el año 65, ¿no? Tiene la historia es que algunas de las personas que se anestesian con ketamina, que es un anestésico como anestésico relativamente light, ¿no? Donde pues se anestesiaba a niños o a personas mayores y tal, es que tiene unas características psicodislépticas. Es que, después de una anestesia con ketamina, parece ser que la gente anestesiada tenía un buen viaje, ¿no? Unas sensaciones como muy, muy tipo LSD, ¿no? Muy agradables y con interiorizaciones y historias varias, ¿no? Entonces, eso se difunde y se empieza a utilizar. La droga real, quiero decir, el producto que se vende en el producto farmacológico, es un líquido que se cocina a modo lento hasta convertirlo en un polvo, y el polvo se puede transformar en pastillas o en polvo directamente para inhalarlo. La historia es que, bueno, se ha estudiado y tiene efectos, interactúa con el MNA, que es el N-metilaspartato, y con receptores nicotínicos, muscarínicos, opioides y monoaminérgicos. Incluso hay en este momento un trabajo en un hospital en Cataluña para su uso en Belviche, vamos, en concreto en el hospital de Belviche. Se ha incorporado como fármaco en inhalador para el tratamiento de depresiones resistentes. O sea, es un fármaco que tiene muchos efectos, que está en estudio y que, bueno, pues últimamente se está difundiendo mucho y es otra droga más, otro problema más de salud pública.
Toni, en relació, parlant d'aquestes xifres a nivell de l'Estat, però compte vos a nivell de Proset Home, de quants d'usuaris ara mateix teniu o que hagin estat consumidors concretament de ketamina?
Si tenim en compte la quantitat de gent que ha matès aquest any, per exemple aquest any passat, són poca gent. Nosaltres pensàvem que ha matès més de 3.000 persones, per tant, i 15 d'elles van ser per consum de ketamina. Per tant, és un percentatge baix.
També però segur que anys anteriors no teniu aquests 15, o m'equivoc?
No, és el que anava a dir. Vull dir, una persona no acudeix a un servei de tractament d'addiccions fins que no han passat. No és una cosa immediata, no, se comença enguany i des cap de dos mesos se venen. Per tant, és una cosa que hem de vigilar, hem de tenir en compte, perquè és veritat que les substàncies estan un temps, una persona pot estar un parell d'anys, i segon quines, moltíssim d'anys. L'alcohol, la majoria de persones que acudeixen al nostre servei duen molt d'anys, per exemple, pel consum d'alcohol. Cocaïna també passen molt d'anys, per tant, és una cosa que hem de vigilar, hem d'estar atents, i si hi ha aquest increment, que és un increment primer detectat per les autoritats sanitàries, doncs és possible que qualque dia doncs, vagin venguent més persones, si és cert.
Quin perfil d'edat estan parlant, Merolanco?
Entre 18 i 33 anys. Són persones un poc més joves que la mitjana de persones que tenen altres, que és una mitjana de 38 anys, però bueno, no són adolescents ni persones molt joves, sinó que estan dins aquesta franja d'edat.
Ha augmentat el policonsum, Toni, o sempre ha existit?
Sempre ha existit, sempre ha existit. Si parlava de les 3.000 persones que matés, si sumam alcohol i cocaïna, i a vegades també totes dues juntes, sumam un 72% de persones que mateses per alcohol, per cocaïna o per cocaïna alcohol. La resta de substàncies, doncs, és aquest altre percentatge restant, cannabis, benzodiazepines, heroïna, etc. Però les majors número de tensions que nosaltres tenim són per aquestes dues substàncies, alcohol i cocaïna. Però també és vera que després també s'hi junten altres, les persones que també consumeixen alcohol, cocaïna, cannabis i altres coses.
José Manuel Valverde, per recordar, evidentment, que no és necessari, però clar, quines conseqüències tindríem a curt i llarg termini tenen aquestes persones que consumeixen la ketamina? Parlaves, no?, d'aquesta primera intenció, en aquest cas que es feia, ara no me surt la paraula, però com per dormir d'alguna manera,
per
anestèsic, exacte. Però clar,
sí,
hi ha moltes conseqüències, evidentment,
sí.
Malicioses.
Tiene algunas cosas particulares y es que incrementa la tensión arterial, con lo cual alguien que tenga la tensión arterial, no es frecuente en esas edades tenerla, pero bueno, alguien que tenga problemas cardíacos o hipertensión arterial le puede perjudicar mucho. Está contraindicada en personas que en tratamiento con medicamentos tiroideos, hepáticos o con problemas oculares o psiquiátricos, porque bueno, hay descrito, está en la literatura, la posibilidad de provocar intentos de suicidio en personas de un perfil fundamentalmente de depresivo o de potenciar comportamientos violentos. Como cualquier fármaco, como cualquier droga que actúa sobre el sistema nervioso central, bueno, es un fármaco muy delicado. A ninguno de nosotros se nos ocurriría abrir el móvil y toquetear dentro para hacer algo, porque se puede jorobar absolutamente del todo. Tocar el sistema nervioso central es muy delicado y cualquier droga que tenga efecto sobre el sistema nervioso central es peligrosa.
Toni, l'exemple de ketamina reflecteix una realitat que vos vull demanar des del projecte Homo si valoreu si continua, m'explic. Aquest lligar consum de drogues en sortir de festa. Mm. Els joves que entren, a nivell de percentatges, notau que encara això està molt lligat, que la gent jove, fins i tot adolescents, quan surten de festa, la gran majoria ho relacionen amb consum de drogues, està variant, està augmentant, aquest nombre que detectau, que vos arriba des del projecte Homo?
Bueno, l'ús recreatiu és l'ús majoritari. Així com nosaltres fa molt d'anys, nosaltres fa 39 anys que estem, així com fa 39 anys les persones que teníem eren persones que venien perquè patien una addicció, normalment a l'heroïna en aquells anys, avui en dia la majoria de persones que tenim les tenim a programes ambulatoris que són persones, moltes d'elles, que han començat amb consums recreatius, és a dir, la cocaïna, per exemple, és una substància, bueno, que inicialment doncs, moltes persones tenen una percepció que és una droga que se pot prendre, es pot prendre cap de setmanes, que se pot controlar, que de dia d'alcohol, que és una substància pues, que a l'inici de consum d'Espanya és de 16 anys, de cannabis de 8, de tabac també de 16 anys, i les drogues se comencen a consumir molt prest, i se comencen a consumir d'una forma recreativa, després aquesta forma recreativa acaba moltes vegades amb una addicció. Per tant, aquesta percepció d'inocuïtat passa a les persones que segurament que consumeixen ketamina, ho fan sempre amb una intenció recreativa, de passar-se bé. Després, bueno, les conseqüències a llarg plaç i a vegades a mitjan plaç, perquè no fa falta esperar tant de temps, doncs, són les que són. Després és quan ja acudeixen a un centre com nosaltres.
Jo recordo la darrera vegada que vàrem parlar, Toni, que vas especificar que s'havia detectat un augment de consum en col·lectius de persones més majors. I no sé si això...
Bueno, persones majors, sobretot, és el consum d'alcohol.
El consum d'alcohol.
No és que... És que acudeixen molt més tard, perquè el consum d'alcohol és una cosa molt normalitzada a la societat espanyola. Per tant, una persona pot estar 15, 20, 25 anys. Tenim persones de 70, 75 i fins a 80 anys, de persones que, bueno, pues, que han estat durant molt d'anys fins que arriba un moment que la cosa...
Home, també ara tenim una informació que anys enrere no en teníem. Ara ja no existeix, tot i que encara, ho arrossegam, el tabú, o no és considerat com una xacra, no, ara se considera com un problema, com qualsevol altre problema de salut mental que se pot tenir i s'enfronta d'una manera diferent, vull pensar que sí.
Sí, és així, i per exemple també una qüestió que tenim en compte, l'incorporació també en els tractaments de les dones, que les dones moltes vegades no havien accedit a tractament per una qüestió social, una qüestió de percepció, i ara acudeixen, i persones en consum, per exemple, d'alcohol, sí que acudeixen al tractament, i moltes són els únics programes allà on s'equiparen nombre d'homes i dones. Per què? Perquè, bueno, pues hi ha aquesta percepció i aquesta sensació de que, bueno, pues se'n pot sortir. Hi ha centres com nosaltres i d'altres, cosa que potser fa uns anys n'hi havia manco, pues també donem servei i tenim dispositius adreçats a qualsevol tipus de perfil, a joves, a persones que tenen una certa cobertura, que tenen una certa estructura que poden fer des d'un mode ambulatori. Les comunitats terapèutiques tradicionals també segueixen funcionant, persones que necessiten sortir del seu entorn, és a dir, l'oferta que tenim i les ofertes professionals són més grosses, la qual fa que les persones puguin accedir més aviat.
No sé, clar, aquí ja ve una autocrítica, tal vegada en José Manuel mos pot ajudar, però a mi el que m'ha cridat l'atenció és que Espanya sempre lideri els consums respecte als altres veïnats europeus, en cocaïna, per exemple. Jo no sé si és que la gent no és conscient dels riscos que tenen les drogues a llarg termini, què és el que falla, si se necessita més comunicació, però per què lideram sempre tots els rànquings, no?
Todos los rankings de cosas malas, porque podríamos liderar otras cosas. Hay una cosa que no me gustaría que se quedara sin salir, y es la diferencia. Hablamos del alcohol, quiere decir, probablemente la droga con más problemas y con más estadísticas negativas es el alcohol. La diferencia que hay entre el uso del alcohol, como lo podamos hacer, bueno, cualquiera, que te tomas una caña de vez en cuando y tal, es que la diferencia que hay entre el drogadicto, el toxicómano, con respecto al que consume de manera habitual, pero no buscando absolutamente nada, es precisamente esa búsqueda de cambios psicológicos mediante la toma de una sustancia. O sea, si tú bebes porque te gusta la cervecita, y una cervecita fresquita en verano está bien, es una cosa, y si tú lo que buscas es ponerte, entre comillas, o que te cause alguna alteración de tu percepción o algún efecto psicológico, eso es el inicio, o ese es el problema del inicio de una toxicomanía o de una adicción. El problema de las drogas recreativas, entre comillas, lo de recreativas, que se consumen esporádicamente en momentos de ocio, como puede ser la cocaína o la ketamina, es que, bueno, empiezan por un uso muy esporádico, solo en condiciones de, bueno, pues porque da un buen rollo y porque te encuentras bien y porque estás así como un poco tranquilito, y eso a lo mejor pues te permite interactuar mejor con la gente. El problema es que luego acaba siendo ese consumo muy esporádico, acaba siendo un consumo habitual y acabas enganchado a la droga en cuestión. Esa és la història.
Jo volia també afegir, i és una realitat, és la banalització del consum de les drogues. Aquesta dada...
No se li dona la importància que realment
tenen. No, està una cosa...
Encara s'associa a diversió, vols dir?
Sí, és la banalització del consum. Parlava jo d'aquesta xifra, d'aquesta edat de 16 anys, de l'inici de consum d'alcohol de persones joves. Un lot de 16 anys no sap que se pesca encara, vull dir, té tota la vida per davant. És un moment de prendre una decisió. Les decisions que se prenen a aquesta edat són decisions que te marquen de per vida. Per tant, ja marca qualque cosa que se tingui aquest inici de consum de drogues legals inicialment, i també...
Perdona un segundín.
Sí. Te escoltamos, José Manuel.
Decisiones que se toman en una edad en la cual la capacidad de valorar riesgos no es, no es totalmente desarrollada.
Se veien que no està madurat del tot.
Exactament.
No?
Efectivament.
I no només això, sinó que els efectes que produeixen les drogues en un cervell, en un cervell en desenvolupament, perquè ens entenguem, tenen unes conseqüències molt més greus que una persona adulta. És a dir, començar a prendre alcohol i altres drogues o un nin produeix uns efectes de futur, un efecte mental, i inclús a vegades enfermedades que estan allà latents, pues a vegades se poden disparar perquè s'inicia un consum molt, molt prest. Aleshores, jo crec que és una cosa que s'ha de vigilar. Aposta per la major d'aquesta banalització, perquè, bueno, se considera, i se veu moltes vegades, nins o persones, vull dir, 16 anys, el consum d'alcohol no està permès fins a 18 anys. Bueno, hi ha vegades que se diu, bueno, pues venga, no passa res, una copa és vera, que no passa res per una copa, però una copa, bueno, pues, després de les circumstàncies, quan això se fa en gran números, pues, a vegades tenen aquestes conseqüències. Per tant, no s'ha de tampoc de demonitzar un consum normalitzat que fa la població, però sí que hi ha xifres, bueno, pues, que pues, quan els analitzes, pues, hi ha un 15% dels espanyols que s'han engatat aquest darrer any, que s'han engatat, vull dir que ja han trobat un efecte més enllà, estan parlant al final de moltes persones i crec que és una qüestió. L'alcohol està ficat dins, per parlar amb l'alcohol, està ficat per tot, està ficat en els supermercats, està ficat dins la publicitat, malament hi ha una cel·la de gestió, segueix hi havent publicitat. Bueno, la tenim molt normalitzada, perquè amb un consum normal no passa res, quan es xeriu pues, té unes conseqüències molt greus.
Des d'aquí, que no mos falti la difusió, la comunicació, li pot passar a qualsevol, sempre ho dius,
sí,
Toni,
sempre,
jo crec
sempre.
Que és important també incidir en aquest missatge, llevar estigmes i simplement tractar la informació d'una manera propera i directa, que és el que sempre intentam fer, de la mà de Projecte Homo. Toni, moltíssimes gràcies per aquesta visita.
A vosaltres.
I el doctor, com sempre, un plaer seria nosaltres. Bon començament d'any 2026, doctor, que no han tingut l'oportunitat de saludar-lo encara. Gràcies.
Muchas gracias.
10 i 25, una petita pausa i tot d'una parlam de si aquest 2026 serà l'any en què se podran avançar, per exemple, en els drets LGTBIQ+. És aquesta una pregunta que mos plantegem i que abordam tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és humor.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos la mandarina clementina balear granela 1,99 euros kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. La dorada de 400 a 600 gramos a 9,99 euros kilo. Y el bastón, la bandeja de 5 unidades a 1,25 euros unidad. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara tenim el canal estendàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. S'ha de morir també.
No, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 28 minuts. Continuem un apunt respecte a l'habitatge, que tal vegada no vos sorprèn, però no per aquesta raó, no deixa de ser cridaner. Balears tanca l'any amb l'habitatge, amb un encariment de l'habitatge d'un 14,6%, amb encariments també del 30% en alguns municipis. Això són xifres que acaba de publicar el portal Fotocasa. Estem parlant que el preu s'incrementa en 17 municipis analitzats. El més destacat es produeix a Inca, amb un increment del 35,9%, però també el segueixen altres municipis, com per exemple Campos, un 32,9%, Manacor, un 31%, Sant Antoni de Portmany, un 30,4%, i seguim sumant. Calvià, en aquest cas sí que el Manco no crida l'atenció tant, perquè ja eren xifres molt altes, la pujada és d'un 1,6%. Com vos deia, és un tema que no sorprèn, perquè l'encariment de l'habitatge no deixa de ser notícia, però no per aquesta raó no actualitzant d'aquestes xifres, que de ben segur analitzarem també la nostra tertúlia. Però avui volem també convocar la nostra taula d'actualitat LGTBIQ+, per debatre, Xisco, temes que afecten de prop el col·lectiu i que ens fan plantejar menys si serà el 2026 l'any en què podem donar una passa endavant en matèria de drets humans.
Tant de bo, estimada. Avui volem fer un repàs de les mesures del passat any 2025 que han estat rellevants, ja hi està perquè han estat perjudicials o perquè han estat favorables, i a la vegada també volen saber què ens depara aquest 2026 que ja han començat. Per parlar-ne, tenim aquí nosaltres a l'entrada Apòloga Social, Alba Garcia, que ja poden saludar. Alba, com estàs?
Molt bon dia i molt d'anys.
Igualment.
I també podem aprofitar per donar molt d'anys a l'activista i director del podcast A què li importa, Valeriano Rodríguez, que el tenim avui en remot. Valeriano, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, molt d'anys i moltes gràcies per estar aquí.
I doncs, si voleu, començant per analitzar l'impacte dels marcs d'actuació que afecten el col·lectiu, que són els plans d'igualtat LGTBI, empreses i estratègia estatal per la no discriminació i estratègia trans que afecten també l'entorn laboral. Alba, han servit de res o no?
Mem, sempre quan començam amb aquestes iniciatives ja tenim la voluntat per implementar certes normatives, això ja és una passa molt important. Es veu que són bastant noves, les aplicacions normalment han començat a partir de setembre. Crec que és una passa molt important, però crec que haurem d'esperar a lo millor un o dos anys, un parell d'any, menys si s'implantació, menys si empreses, sobretot aquelles que són molt grans i tenen molt de treballadors, comencen, però crec que és una passa molt important, ja no només per temes de discriminació LGTBI, sinó també per temes, sobretot, de les persones trans, que ja sabem que les dones trans solen tenir una taxa de no tenir treball molt, molt alta, la més alta del col·lectiu. Aleshores, bueno, a poc a poc anirem mirant com evoluciona tot, però ja la voluntat ja està bé.
Sobretot perquè fa el col·lectiu trans, jo tens la sensació de que si ets trans ja no pots ser una altra cosa. Si ets trans ja no pots ser metge. Si ets trans ja no pots ser pilot. És com si allò que seria la teva orientació de gènere fa que condicioni tota la resta de les parcel·les de la teva vida. Veurem si a lleis com aquesta la cosa millora, però encara la taxa, com tu comentaves, d'atur en el col·lectiu d'homes i dones transsexuals és molt alta i costa molt que s'insereixin al mercat laboral.
Sí, efectivament. A més, també tenen molt a veure amb una cosa que nosaltres dèiem cispassin, és a dir, quan t'apareixis en el gènere que tu t'assignes. I això també és una cosa que moltes de vegades no depèn de tu, depèn de molts factors, i a més tampoc les podem encasillar en temes com, per exemple, de cosmètica, de fer feines que normalment han estat en dones. Hi ha moltíssimes dones trans, per exemple, que s'estan dedicant a les cuidats, tant de geriatria com d'infermeria, TQAs, o sigui, estem començant...
No, que també com és el món? Que fins i tot no pot ser una dona transsexual que ha ballot. És a dir, no pot ser lleig.
Efectivament.
És a dir, fins i tot, per ser transsexual, el que és el biaix de bellesa és allà. Si ets una transsexual que sembles talment una dona, o si ets un home transsexual que sembles talment un home, sí que, diguéssim, tens com a més acceptació. En canvi, sí, aquest cispassing, que és aquest semblar-te tant en el gènere en el qual tu te sents còmode, si no s'atraca tant, la discriminació és el doble. L'ésser humà sempre cercant racons i classificacions per discriminar. Valeriano, volia parlar amb tu, parlàvem de la discriminació en el lloc de feina. Clar, tu ets un LGTBIQ+, visible, tu en aquest sentit no has tingut problemes, però sí que passa que molta de gent encara ara continua ocultant la seva orientació del desig quan va a fer feina, que no se noti, que no se sàpiga, per evitar problemes i discriminació, sobretot en quins sectors.
Sí, sobretot a sectors on la feina està més generificada, és a dir, entre cometes, el que és una feina d'home o una feina de dona. Una feina d'home, un mecànic, un herrero, un sector de servei de manteniment, o una dona, o treballs de dona, entre cometes, que ho poden fer tant els homes com les dones, les feines de neteja, cambrers de pisos, etc. Sí que hi ha moltes persones de LGTBIQ+, que dins, per exemple, en l'hostaleria s'oculten, deixen de dir que sóc gay o sóc lesbiana per temor de que l'encasillin o li puguin dir qualque cosa.
Clar, encara funcionen en aquest sentit aquests estereotipos de gènere, és a dir, si ets lesbiana i has de fer de seguretat d'un centre comercial, exacte, ok, si ets lesbiana i has de fer de camionera, ok, si ets lesbiana i has de fer altres tipus de feines, és a dir, com tenim aquest xip implantat en el cervell? És que a mi hi ha coses que encara, segle XXI, any 2025, a mi encara me flipen bastant.
Sí, i a més, exacte, és que són coses que és que ja no fa falta anar-se en el col·lectiu trans o en el col·lectiu LGTB. És que les dones encara sofrim, encara... Si, per exemple, jo m'ha passat d'anar a una xarxa i cercar el doctor García o l'antropòloga García, no. Soy l'antropòloga García, o sigui, és vera que començam, encara patim això i aquesta classificació. És com tot, feina, poc a poc, però... I, a més, hi ha una cosa que és el que hem dit. Una persona trans, ja sigui home o dona, no se fa falta hormonar per ser trans, no fa falta canviar el seu aspecte per ser trans. O sigui, no hem de començar a llegir les persones per el seu fenotipus o el seu aspecte, perquè no està obligat. Exacte. Ja la llei ja no contempla que hagi passat per un procés mèdic
medicalitzat. Ja, però com feim perquè això arribi a la gent? I la gent ho sapi, perquè jo estic segura que ara mateix mos escolta molta gent que no sap que una persona trans no és necessari que s'hormoni sempre, no és necessari que canvi el seu aspecte sempre. Hi ha coses que encara no han arribat a la població, que falla.
Jo crec que una de les millors eines que tenim són espais com aquest, educació. Clar. És a dir, que ara, a lo millor, aquesta persona que tu has dit que no ho sap,
per exemple,
ara s'ha donat compte. No, però coses
dic això
així...
com hi ha moltes altres coses, clar, no, que també s'ha de conèixer.
Però és que no, és impossible que sapiguem tot tothom.
Clar.
Aleshores, sempre aprendrem i sempre has de tenir aquesta capacitat d'aprendre i de dir, pues, no sóc infal·lible a tot. Que no tothom ho té, però és important també tenir aquest pet d'aprendre.
I també un tema tangencial, no canviar de tema, sinó un tema relacionat, és com vol arribar aquest pacte d'estat contra l'odi, en el qual es volen reforçar les mesures contra els delictes d'odi a les xarxes socials i altres mitjans de comunicació i d'altres espais. Clar, perquè insultar per internet, malauradament, ja sigui sota pseudònim o no, encara surt com a molt de franc. I més si és contra el col·lectiu LGTB. A mi m'al·lucina, sobretot els comentaris que vaig llegir fa un parell de setmanes quan Eduardo Casanova va declarar, va fer públic que era portador del virus del VIH, la quantitat de gent que l'insultava, és a dir, una persona que el complicat que ha de ser, confessar que ets seropositiu, va d'explicar-ho, vol ser un exemple per acabar una mica amb aquest estigma, i l'únic que va demostrar és que aquest estigma és més viu que mai, perquè va tenir missatges de suport, però a mi la gent que l'insultava, és a dir, tornava de veure escrit que encara feia més mal això de sidoso de mierda, que ho va llegir no sé quantes vegades a les diferents notícies que s'anaven compartint i seguien opinant, a mi m'ha al·lucinat, me pensava que qualque cosa havíem après.
I aquí és quan te demanes on estan aquests algoritmes que controlen, on estan aquests moderadors,
perquè sempre per
temes de puritanisme voten tot d'una, no?
Si se veu més pell... No, que també és un tema relacionat. El tema de la IA, de X, la de groc, que tu li pots demanar que te despulli qualcú, que li posi un banyador, que li faci fer coses,
exacte,
és que haurà d'arribar un moment en què qualcú posi fil a la guia, perquè ara, per exemple, tu i jo, per què mos duim bé? Però imagina que tu ara m'acomiades, i jo t'agaf mania, i comences a retocar fotos,
exacte,
teves, Marta Garau fent coses que ara no puc descriure, perquè estic en horari, protegit, però crec que aquí més qui manco antes el que li faria fent a Marta Garau. És just.
La indefensió és absoluta.
És just que una intel·ligència artificial manejada per un coió embambat faci que tu hagis de passar un mal moment. Clar, és que això també es odia les xarxes i d'això és col·lectiu LGTB. Clar. Fa temps que en sabem molt, Alba.
I també hem de començar a entendre que les IAs i els algoritmes no són objectius. És a dir, ho fan persones i tenen cert objectiu. Tu, en el moment, evidentment, ells treballen, són màquines, són computacions, però algú ha hagut de programar
tot això,
aquest algoritme. Exactament. Aleshores, ja n'hi ha certa intencionalitat. Això és el primer. O sigui, això de que les IAs, les intel·ligències artificials, són completament objectives, perquè és una computació, sí, però la programació l'ha d'haver fet algú i allà la subjectivitat sol aparèixer. I és el que tu dius, sort, massa barato, insultar, perjudicar, dir-li de tot. Amb el tema d'en Eduardo Casanova, les persones seropositives, encara apareix que... estem als anys 70, als anys 80. Actualment, les persones seropositives són...
El que diuen Casanova, diu, s'assassinat en Samuel Luz.
Claro.
Aquest jove que han estat condemnats per delicte d'odi, i encara hi ha gent que per xarxes discutia sobre si s'havien de condemnar o no, que, i els comentaris que feien a mi me tenen, francament, al·lucinat.
Valeriano, com a autor d'un blog, tu t'has trobat haters? Perquè a vegades quan tens eines a les xarxes socials és molt freqüent trobar-se.
Jo he de dir que el programa, malauradament, no he tingut cap tipus de mal comentari, ni de hater, ni res. Sí, qualque vegada que m'han preguntat que no opinaven el mateix que dèiem o qualque invitat del programa, però era un canvi d'opinió, que això sí és respectable. Però no he tingut, malauradament, no he tingut res d'odi, ningú cap comentari d'odi, ni res d'això. He d'agrair això. Això sí que és vera. Però el que deim, aquest pacte d'estat perquè fins 2030 i se cometin s'abolin els ataquis d'odi, està molt bé si els sofrim a la cara. Si una persona t'insulta a la cara i pot denunciar, això sí que està molt bé. Però, com deies... crec que s'hauria de fer qualque cosa perquè s'hi vigili l'algoritme de l'internet, del comentari de l'internet.
I tant que sí. De totes maneres, sembla mentida, se donen moltes passes en algunes qüestions, però en aquestes és vera que estic com una situació de stand-by total i absoluta. Seguint amb el mateix tema, però sense deixar de banda una iniciativa, que aprofitant que avui Alba ens visita per abordar-la, ha sorgit a les Illes una eina, una nova associació LGTBI+, que es diu Rural i Tal. En què consisteix?
Bueno,
perquè el món rural, ja ho hem abordat algunes vegades amb en Justí, amb en Valeriano, no? És el gran oblidat, a vegades.
Bueno, lo primer de tot he de dir que aquí sí que sé que no és objectiu, són jo, perquè jo i en Justí som els que, bueno, membres fundadors de l'associació. Simplement el que volem fer d'enllaç al món rural amb iniciatives i donar-los... No veu, perquè veu on tenen i sempre han tingut. Donar-los plataforma...
Clar, perquè a la part forana, lesbianes n'hi ha hagut sempre.
Efectivament.
Ho dic perquè després la gent no equivoqui els eslògans sí. I se demani si ruralitat el que du és lesbianisme a la part forana. No.
Senzillament
el que feis és com a de pont, com a de lloc de trobada, que de vegades això també costa, i està molt bé que hi hagi associacions que s'encarreguin de fer-ho.
Efectivament, i sobretot l'important és que és una associació està més pensada com, que se diu, com una... com una taula d'idees, no venim a substituir cap associació, perquè les associacions d'aquí de Mallorca tenim una sort de que són excel·lents, com doncs, Benamics, Únic, Ales, fan un paper superimportant, o sigui, nosaltres només el que volem fer és de
lligar. Veniu a sumar.
Efectivament. I bueno, a poc a poc estic començat, però la idea és això, és començar a fer plataformes d'enjaç, per el que tu has dit, sempre n'hi ha marietes, sempre n'hi ha lesbianes i sempre n'hi ha de tot per tot. O sigui...
Els marietes sempre han format part del món.
Efectivament.
Des de l'antiga Grècia. Jo crec que des de les cavernes, però no. Potser no mos varen dibuixar quan tocava. Mos varen dibuixar com si fossin, jo què sé, un bou. I no entenem que ja des que el món és món hi ha hagut marietes, lesbianes i transsexualitat. Ja des de l'antiguitat més absoluta.
No, en antropologia...
I més acceptada que ara, per cert. Això també s'hauria de dir,
en antropologia ja tenim més que assumit que des que la persona ha començat a ser persona, sempre han existit la variabilitat de gèneres, de sexualitats. El problema ha estat amb avançament de diferents...
Ostres, però que fort!
...cultures referents a religions, però és algo inherent a la natura humana.
Sí,
però no ha estat algo
implantat. Ara un poc, com a antropòloga, que fort, ara que anàvem un poc enrere en el temps, que abans l'antiga Grècia... fos acceptat amb naturalitat, i ara no. Ja, que
tampoc,
ho penses?
Tampoc és que fos acceptat amb naturalitat. És a dir, se sabia, se practicava, però tampoc és que fos una pràctica ben vista. També, no. també tenia els seus detractors, tot i que és cert que a l'antiguitat hi havia molta més llibertat que no pas ara.
Sí, efectivament. Aquesta cosa es comença a modificar amb les religions monoteïstes abrahàmiques, o sigui que és l'islam, el judaïsme i el cristianisme, que aquí sí ja començam a introduir uns paràmetres en el que la parella ideal és la parella reproductiva, que és l'home i la dona. Sempre, com bé comentat, sempre han existit. Ens hem trobat casos de tombes que ens creien que eren guerrers i quan hem fet una anàlisi d'ADN era una guerrera. De fet, va ser un cas que va sorgir fa 10 anys d'una... un suposat guerrer viking i era una guerrera.
O la darrera tomba de... que se pensaven que eren dos germans egipcis, quan en realitat eren germans, però que s'estimaven més enllà de la mort.
Sí.
Que, clar, també depèn de com llegim aquestes tombes i aquestes restes. No m'agradaria acabar sense una dita de Tadamel, una celebració. Hem de recordar també que l'any 2025 va tenir un caràcter especial pel fet de ser el 20 aniversari de l'aprovació del matrimoni igualitari a Espanya, i ja que jo vaig casant amb Valeriano i en el seu homo, m'agradaria parlar amb Valeriano per dir que el manco, aquesta llei sí que ha sumat bastant en el camí de la normalització LGTB a l'estat espanyol.
Sí.
No sé si mos sents,
Valeriano.
Ah, sí, perdó. No, havia escoltat la pregunta, Xisco, perdó.
No, deia que ja que jo t'havia casat amb el teu homo, l'any passat, sí, el 2025, varen celebrar el 20è aniversari de l'aprovació del matrimoni igualitari. Una llei que sí que va posar moltes pedres en el camí per construir el camí de la normalització LGTB a l'estat espanyol.
Sí, totalment. I és per normalitzar la situació de parella. Si tu convius amb una persona amb un afecte i fas la teva vida, compartiu casa, gastos i la teva vida amb aquesta persona, que puguis tenir els mateixos drets que una parella heteronormativa com el matrimoni. Això és molt... això és un gran pas. I som un dels països que varen fer una gran pedra al camí per la normalització del col·lectiu LGTBIQ+.
I vull un poc incidir en el que acaba de dir en Xisco, no? Acabar amb aquesta dita de mel, perquè no tot és retrocessos ni passes cap enrere.
No,
és veritat, hi ha molta gent amb moltes ganes de fer-ho bé, d'aprendre, i no sé, que sigui aquest 2026, l'any en què sí que de bon de veres avui avançar en drets humans. Estic molt agraïda a Valeriano Rodríguez i a Nalba García perquè m'hagin acompanyat avui. Moltíssimes gràcies a
moltes
tots.
Moltes gràcies a vosaltres.
A veure si és vera, si aquest 2026 és l'any.
Pot ser, anaré pas a pas.
Tant de bo tinguem aquests titulars. Gràcies, companys. 10 i 46, uns consells. Ja ha arribat als nostres estudis el nostre veterinari, Manu Catman.
Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Cada vegada vivim més anys i els nostres animals de companyia també. Cans i moixos arriben a edats avançades gràcies a una millor alimentació, gràcies a una millor atenció veterinària, però amb la vellesa apareixen també, Joana, nous reptes que enfrontar.
Així és, i un d'aquests reptes és el deteriorament cognitiu, un procés sovint, moltes vegades silenciós, que pot afectar la memòria, per exemple, dels nostres animals, també el comportament i la relació amb el seu entorn. Desorientació, canvis d'hàbits o alteracions de son que poden ser alguns dels primers senyals que mos haurien d'alertar. Hem de dir també que moltes famílies ho atribueixen simplement a coses de l'edat, però detectar-ho a temps pot millorar i molt la qualitat de vida d'aquests animals. Per entendre què és exactament el deteriorament cognitiu en cans i moixos, com es manifesta i també què poden fer per prevenir-ho i tractar-ho, avui parlant, com sempre, com cada dijous, amb el nostre manescal de capçalera, Manu Campman. Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, que no és ningú sense la seva sintonia, no? Es per que, tant, no, l'havien no, de fer sonar.
Sí, m'encanta, m'encanta.
Benvingut, Manu. Bé, per començar, què entenem exactament per deteriorament cognitiu en cans i moixos? No? No sé si és una qüestió ja que podem atribuir també als nostres animalons, i si és comparable amb l'Alzheimer, per exemple.
Bueno, jo li dic disfunció cognitiva, però bueno, està bé, deteriorament està bé, però és una paraula complicada de dir, així que jo li dic sempre disfunció cognitiva, que normalment els veterinaris el diem així. És comparable sí i no. O sigui, vull dir, efectivament, l'Alzheimer és una malaltia de deteriorament, si vols, de sistema nerviós, en principi per una acumulació d'una proteïna. I en els cans és més o manco igual, però no exactament la mateixa història, no? Jo m'agrada més dir que és com si fos similar a la demència, i ja està, i així no tal. L'Alzheimer no, és un tipus més de demència, vull dir, no...
Tampoc li poden demanar si se'n recorden o no se'n recorden de les coses, clar.
Efectivament, aquí està el problema.
I també ho podem saber.
I en els moixos és igual, però sí que és veritat que en els moixos és molt més parescuda a l'Alzheimer que no en els cans, no?
Ah, curiós.
Per una qüestió... De teologia, o sigui, de la manera de produir-se, sí que s'assembla una mica més.
I Manu, a partir de quina edat, supos que cada animal, cada cas és diferent, però a quina edat sol aparèixer, no?, aquests primers símptomes d'aquest deteriorament cognitiu? Hi ha diferències també entre cans i moixos? Els cans, per exemple, ho pateixen abans o no? No sé com va.
Els cans ho pateixen abans perquè sí. Viuen menys, o sigui, vull dir, els moixos són més, viuen més temps i clar, normalment sí. Home, per fer una mitjana, perquè no se pot fer, vull dir, això és com l'Alzheimer, que de vegades apareix als 50 anys, desgraciadament, i de vegades en els 80, vull dir, no se pot fer una regla, però jo te diria que a partir dels 12 anys, en els cans, i potser dels 13, 14 en els moixos, haurien d'estar pendents d'aquestes senyals que tu comentaves, no? Que de vegades no mos adonam, perquè... Clar, com que va passant progressivament i... Ai, ja està viejo. Sí, evidentment, és una cosa que té en sa veure, no és evident, però... De vegades, també, quan van al veterinari a fer un reconeixement o el que sigui, nosaltres també hauríem d'estar atents a què fa el ca dins la consulta o què fa el mos dins la consulta, perquè de vegades tu el mires i dius, no sé, comença a pegar voltes per la consulta i tu dius, ui, espera, i això ho fa, que toca vostre, i per dormir, i no sé què. O sigui que nosaltres també hauríem d'estar bastant alerta, que no sé, bueno, normalment ho estem, però que no és un cabell, com que està bé...
Exacte, no atribuir-ho tot a coses de sedat, no? Igual que en les persones, que també potser fa molt d'anys d'allò de... És que és una persona gran, és que és coses de sedat, no. Hi pot haver símptomes o senyals d'alarma. Dèiem, per exemple, canvis de conducta, no sé si pèrdua d'hàbits, desorientació... Què més pot passar?
Se desorienten, això segur. Si canvies, que això passa també amb malalts d'Alzheimer, passa molt. Si tu canvies les seves rutines, se desconnecten. És com una desconnexió. És com si, no sé, com si llevassis...
Com si el desenxufassis, desengollassis,
totalment, totalment,
no?
Sí, queden com així, o comencen, ja t'he dit, a pegar voltes, o posen
les
cap...
Les voltes, Manu, és, deu ser molt freqüent, perquè jo vaig tenir una cosa que va arribar als 16 o 17 anys i feia voltes sobre un mateix, no? Aquesta...
I no aturen.
Com si se mossegassa la coa.
I que de vegades jo els hi demano i els hi dic, però que descansa, realment. Clar, perquè, clar, si estàs passant hores pegant voltes i voltes i voltes i voltes i voltes, sobretot a la nit... és que no descansen, i aquí és on hem d'actuar i de vegades donar medicació perquè descansin, perquè no descansar encara és pitjor. I clar,
això és molt important, el que acabes de dir, hi ha medicació.
Sí, hi ha medicació. Pues, primers anys, si vols, bueno, són antioxidants i vitamina B i totes aquestes coses que també donen a les persones majors, no necessàriament amb una demència, i milloren bastant, eh? La gent que ho prova i que diu, ostres, és que... no torna a ser un cada 5 anys, evidentment, però sí que troben que està com a més connectat, no? per dir-ho així. I quan ja la cosa s'ha anat una mica de joc, pues aquí sí que donen medicació per dormir, com per nosaltres. Bueno, no diré marques, és igual, però ansiolítics, perquè al final tot això el que s'hi provoca és una ansietat brutal. També recomanen, quan estan molt perduts a casa nostra, bueno, sobretot... quan vas a fer el passeig, que sigui sempre el mateix, és a dir, pegant-se volta i ja està, però que no te'n vagis avui aniré per aquí... No, que facis sempre la mateixa vida exactament igual.
Rutines.
I, sí, superimportant. Per anar a dormir, hauríem de marcar que és el moment d'anar a dormir, no sé, cadascú que faci el que vulgui, posar musiqueta o alguna cosa així, fer carícies i tal, posar-lo en el llit i dir-li, és el moment d'anar a dormir, si fa falta donar medicació per dormir com nosaltres, vull dir, no hi ha res de diferent en això. I de vegades també mos recomanen posar davant de les portes de les habitacions de nostra, posar com una alfombrita de diferent textura per dir-li, ara estàs entrant a la cuina, ara estàs entrant en el xaló, ara estàs entrant en el bany, perquè de vegades no saps ni on són.
Clar,
quan la cosa se'n va
sí, molt quan
lluny,
ja està
no?
molt ja desenvolupada,
sí,
no?
Sí,
aquesta,
no vull dir que hem de fer això ja directament, però sí. Ambientadors de la banda, pot ser que també es relaxa una mica, perquè ja t'he dit que és una situació angoixant, o sigui, vull dir, clar, és que no saps ni on és i comences a... Sí.
És vera que dèiem que cada vegada vivim més les persones, també ho fan els nostres animals, precisament perquè els ho cuiden més, tenen una esperança de vida més llarga, i no sé si és evitable, no?, o si hi ha qualque manera de prevenir, més enllà de que per aventura els poden donar un medicament, no sé si és paper de l'alimentació, de l'estimulació mental o de l'exercici, pot fer que això vagi...
Els jocs psicològics que diuen que són aquests una espècie de puzzle que tu jugues amb ells i tal, això podria ajudar, evidentment, com per nosaltres, no? Bueno, entre cometes...
S'estimulació.
Fer sudocus i fer aquestes històries quan arribes a una edat, doncs, en principi estimules cap, no? Quan estàs actiu laboralment i tal, jo crec que ja tenim bastanta d'estimulació, però quan arriba el moment d'aturar una mica, doncs aquí és on hem de començar a fer coses. I, de fet, la gent que té demència, Alzheimer o tal, fan activitats. I estan millor aquesta gent que fan cosetes, és igual, pintar o el que sigui, estan millor, o sigui, que nosaltres també hauríem d'intentar. Clar, no has de començar amb un cada 16 anys a dir-li, ara has de trobar la xutxa aquí. No, això ja no és el moment. Però abans, jo crec que sí que és una bona idea fer treballar una mica psicològicament entre cometes, aquest concepte no el vull introduir, no és una qüestió de psicologia, però bueno, fer olfateo actiu, que és tirar xutxes i que escar el cerqui, tot això els hi fa treballar una mica aquí de dins i no només exercici físic d'anar a córrer i tornar, perquè això aquí no fa feina entre cometes, no? La gent que fa maratons aquí evidentment és una feina psicològica molt gran, no? per aconseguir corre 42 quilòmetres, però normalment és que no fa maratons. Però sí, jo crec que jocs psicològics aquestes, no sé, són com una mena d'alfombrites que tenen com a pelatge així, i tu...
Diferents textures?
Amagues, no, i amagues allà xutxes,
estan
allà...
Estimular-los, no?
Sí, una estimulació.
Detecció, revisions... prevenció, i que hi ha tractament, no? Tot això és el que han de saber també els usuaris de cans,
bueno,
i de moixos.
I ho ha dit una Joana, que és important també, que si qualsevol persona, és igual si és veterinari o un amic que ha tingut un cas que tenia aquest problema, com tu, que no diguis, no, això perquè està
no,
bé.
No, no, ja t'he dit jo
sí,
que...
Sí, evidentment està bé, sí, però sí. Si el
no
podem ajudar...
No
banalitzar-ho,
ja
el manco a descansar, és que jo trobo que és tan que important tenir... descansar per tots, per vull dir, no només pels cans.
Tens tota
perquè millora molt. Quan se'ls dones un algo per dormir... És que estan millor.
Clar.
Ja només per això
poden
estan millor.
Poden gaudir d'aquesta darrera etapa amb més salut.
Amb més qualitat.
Això és possible. Aquí parlem de cans majors, però ara parlem de moixos. En concret, d'un en concret. Té 2 anys, me sembla,
sí,
Joan, de veritat.
Sí, com cada dijous, uns minuts per trobar una casa, una família, un animalet de Somreus. En aquest cas, vols presentar amb en Tigreton, talment per menjar-se de guapo que és. Un moixet de Somreus que cerca casa i família, té 2 anys i mig, és molt sociable, amb adults i nins, i molt carinyós, molt diuen. Va entrar a la canera a Somreus a l'agost, i ara cerca casa per passar aquest hivern una mica més calentat. I crec que en Facu s'acaba d'enamorar d'en Tigreton.
No mira, si algú el vol adoptar, que està guai, en Tigreton, jo adoptaria un altre, que se, no sé, li podem posar Fosquito o alguna cosa així. Si fan parella, tot bé, no?
No sé per què, però crec que el que li ha posat el nom és de la dècada dels 80, eh?
Sí, te pinta.
Per això ja he dit allò de que fa mengera.
Fa mengera. I és vera, i tu podràs confirmar, perquè tens experiència, però se li veu molt sociable.
Sí. És molt mono. Sí que ho és.
I doncs, si voleu adoptar en Tigreton, ja sabeu, vos podeu adreçar en aquest programa o directament a la canera de Somreus. Manu Ruiz, que tinguis un bon començament d'any 2026
segur que
i que sigui també aquest any en què es pugui avançar en els drets dels animals, que sempre des d'aquí els donam visibilitat. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, sempre.
Arribem d'aquesta manera a les 11, ens posam al dia de la informació i tot d'una encetam aquesta tercera hora ja de programa.